bugging.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes. Divendres 25 de setembre, 23 graus, 12 i 2 minutets. S'acaba la setmana. Maria Ventura.
Bon dia. Sí, quina alegria. Bé, alegria i no, perquè ja demà no mos toca fins el dilluns, veuremos. Sí, això també me fica un poquet trista, no?
Víctor Rubio, bon dia.
Bon dia, Susana.
Comencem per tu, Víctor. T'ha tocat... Què tenim de bo per ahir de notícies en els esports?
Pues s'ha fet molt viral, que és una història un poc emocionant, perquè jugava el Tottenham en Macedònia.
Uh-huh.
I això de les rodes de premsa telemàtiques, un periodista de Macedònia, Igor, directament no pregunta a Mourinho, que és l'entrenador del Tottenham, sinó que directament comença: "Saludos de mi padre que está en el cielo". Li diu: "En una ocasión, cuando mi padre ya estaba enfermo, me dijo que una de sus mayores ilusiones era que tuviera una foto con usted".
Qué fort, ¿no?
Encara és més, és que... Però li ho va dir, diguem, per Skype.
Uh-huh.
O sea,
sí, sí, sí.
Que l'altra persona, o sea, Mourinho se pot quedar un poc dient: "Això me ho estan fent de broma", o...
Claro,
o
claro.
"És una càmera oculta". I va anar més: "Si me lo permite, me haré una foto con usted y la pondré en el lugar de descanso de mi padre". El Tottenham va tindre el detall.
Uh-huh.
Van parlar en este periodista, van contactar en ell, el van dur a l'hotel i se van fer la foto el periodista i Mourinho.
I Mourinho, quan estava sentint-lo, la sensació de querer ser com, clar, primer de desconcert, que és el que tu dius, però suposa que després d'una profunda emoció, no?
No, sí, després se va sentir orgullosíssim perquè inclús va arribar a dir el periodista que el seu pare l'havia educat en els valors que té Mourinho.
Uh-huh.
O sea, a voltes com parla ell, algunes declaracions que ha dit, eren els valors que el pare d'aquest periodista li havia ensenyat. Per lo tant, diguem que sí, primer Mourinho està un poc sorprès per lo que jo dic, perquè en aquestes coses de l'Skype mai pots saber si a lo millor algú t'està fent una broma,
uh-huh,
d'algun tipus, però no, era tot real i al final se van fer la foto.
Bueno, una notícia curiosa i emotiva, no?
Jo m'agradaria veure a Mourinho alguna volta...
També, no?
En una sala de premsa.
També consideres que Mourinho és un ser peculiar?
Sí.
Per tu més especial que peculiar o...?
No, per mi és... algú li pot desagradar, però per a mi, el que diga com a declaracions algunes voltes equivocat, però per a mi com a entrenador és dels millors que hi ha ara mateix en actiu.
Si tu tingueres que demanar un entrenador per al Villarreal, suposa que demanaries a Mourinho, no?
Bueno, per al Villarreal m'agradaria Guardiola, que és un poc més del nostre tipus de xoc.
Ah, bueno, entonces no eres tan incondicional de Mourinho, eh? Però bueno, ens quedem en esa notícia...
No, però no li faig el dir, no, com ha estat en el Madrid, no. A mi, si un entrenador ho fa bé, el reconegui, ell ho ha fet molt bé.
Bueno, però acabes de dir que per tu, pel Villarreal, Guardiola, no?
Sí.
Bueno, alguna notícia més, Víctor?
Sí, sabeu quin actor és Ryan Reynolds? De X-Men...
Per supost. És el home de Blake Lively.
Pues igual compra un club d'Anglaterra.
És dir, que li va, no? L'esport, li va el futbol?
Segur que té molta fortuna... I segur que el futbol és un lloc per a invertir, y se rumorecha estos días que podría comprar un club de cinquena divisió d'Anglaterra.
Bueno, pues si és de cinquena divisió, no sé si és un bon lloc per a invertir.
No, però allà, diguem que pujar de cinquena a quarta, inclús a tercera, i després a segona, és si una bona... invertís bé, ho pot fer fàcil.
Bueno, pues una bona opció.
Sí, jo crec que si li fica ganes i és un bon inversor, ho pot fer molt bé. Uh-huh. I després dir que la prova pilot d'air de la UEFA va estar boníssima. Va haver un moment que, ho dic de veres, en ma casa, se creien que estava fent alguna simulació, perquè al escoltar un partit de futbol en públic, uh-huh, en ambient, uh-huh, perquè oigues o no, eren només 20.000 persones, però se notava moltíssim.
Clar.
I va haver un moment que, no sé si va ser mon pare o el meu germà, me fan, has ficat algun ordinador o alguna ràdio per a simular? I jo dic, no, és real. Aunque pugui semblar estrany perquè des de març no se dona, però ahir va ser real.
La sensació de la gent que li agrada este tipus d'esport i qualsevol altre esport, el sentir públic és com que realment ja estem tocant aquesta normalitat que tots tenim ganes, no?
Sí, i també després del partit la UEFA se va sentir molt orgullosa, uh-huh, i va dir que si un país, òbviament, diu no, ara en octubre quan comencen la Champions i la UEFA, si un país diu no, no ficaran cap problema, però si un país diu sí... La UEFA perfectament pot dir, avant, 5.000, 1.000 persones, 10.000, cada país el que convinga.
En funció de l'estat, sí, en aquest moment que tinga, de com se trobe, si hi ha més abans de la pandèmia o està controlada, podran posar més o menys quantitat de públic,
sí,
no?
Sí, va dir això, que saben que és un cost econòmic altíssim, perquè, òbviament, has de controlar i vigilar moltíssimes coses, però diu que és la forma de donar-li un poc d'esperança a la gent, i va dir això, que... Si un país diu no, serà no. La UEFA no entrarà a discutir. Però si un país diu sí, ells estaran per supost per a col·laborar i per a que pugui entrar la gent.
I què dirà el nostre país?
Jo crec que dirà que no.
Ui, m'acabes de sorprendre. Jo pensava que anés a dir-me. Clar, jo crec que dirà que sí.
Com, per exemple, t'estic parlant el 20 d'octubre, el 22, si, uh-huh, en la Lliga no deixen entrar, seria estranyíssim que, per exemple, jugui el Barça contra l'Alavés o el Villarreal contra l'Eibar i no pugui entrar ningú i jugui en el Villarreal contra el... Glasgow Rangers d'Escòcia i estiga al camp en 10.000 persones. No s'entendria.
O que tu propicien perquè això ocorrisca, no sé, deixem-lo en mans d'ells i que vagin avançant. Te pareix, Víctor?
Val.
Maria, este matí has estat molt ocupada, no?
Sí, és veritat. Bé, si estem així tampoc xerrem, o sigui que ha sigut un dia més o menys normal, no?
Sí, però has vingut contenta, sobretot perquè has tornat a estar en un ambient
pues
de companys,
sí,
de diferents mitjos de comunicació, i això sempre va bé. El problema de la pandèmia fa que no puguem estar moltes voltes en companys de professió, i clar, quan el tornes a retrobar, pues compartiu què està passant en cada mitjà de comunicació.
Sí, la veritat és que feia molt de temps que no anava a una roda de premsa de manera física, i clar, ha sigut pues com sempre, però
pues com estar en l'estadi de futbol en 20.000 persones, no, Víctor?
Exacte. Sí.
Sentir allò, el ruïdet dels companys quan estan, quan estan tardant molt, que dius, joli, no és
quan... Quan pues... el protagonista totes les fotografies, és que estan escrivint en l'ordinador,
teclejant... Todo esto. Entonces, Maria, mos ho retrametixes, mos ho noveles?
Bé, jo en el nostre cas, jo no sé, però és llibreta en mà. Jo crec que pels periodistes moltes voltes, sí, la llibreta en brut és lo millor. Sí.
Maria, mos ho retransmitixes en directe, pues sí, com el partit de futbol retransmitixes Víctor i companyia quan estan ahí al puesto?
Pues sí, avui hem tingut una roda de premsa on des de juny informatiu per part de l'Ajuntament de Vila-real ha volgut iniciar esta una altra volta a la retornada a les rodes de premsa perquè per també respaldar un poquet al sector hosteler, no? Uh-huh. Susana, ella ha pogut fer aquesta referència. Has començat traslladant un missatge que és que hi ha que viure sense por. Hi ha que viure sense por perquè, encara que el Covid estiga així, el virus no mos pot paralitzar i no mos pot frenar, diguem, com a ciutat, no? Per això els projectes segueixen avant i això vol recalcar-ho molt l'alcalde de la nostra localitat, caritat, José Benlloc. Informar als nostres oients, a part, també ha volgut agrair a totes les persones que s'han implicat durant tota la crisi que hem viscut del confinament, a tota la societat civil, a l'exèrcit espanyol que va vindre a ajudar-nos i a tot el món que ha ficat el seu granet d'arena, no? Uh-huh. Ha fet un poquet de balanç, que s'han invertit fins a 2 bilions d'inversions per totes les mesures que s'han pres per ajudar a la gent en aquestes en esta crisi econòmica, no? Que hem patit. Primer, a partir de la setmana que ve ja estaran totes les instal·lacions esportives obertes per a que la gent ho sàpiga.
A partir de la setmana que ve, des del 28,
sí, sí,
al
1
de octubre, al 4 d'octubre, si no ho veig mal, Víctor, 4 d'octubre, del 28 al 4 d'octubre, progressivament aniran a obrir-se uh-huh. i quedaran obertes totes les instal·lacions de Vila-real.
T'ha dit 5 d'octubre, veritat? T'ha dit 5 d'octubre perquè és una altra dada que ha donat l'alcalde José Benlloc per informar de que el centre d'especialitats estarà obert al seu públic. Ens ha informat també perquè seguissin demanant, diguem, fent consultes de manera telefònica. Ens ha informat que molts metges estan fent el treball dels rastrejadors. Ara, al setembre, els sanitaris, molts d'ells, han tingut vacances, unes vacances que l'alcalde ha volgut fer i dir que eren necessàries després de tot el que han patit, no? I, a més, perquè diu que les coles, en la sala d'espera, pot ser un lloc on es puga contagiar la gent i també això pues, ho volen evitar, Susana.
Vale, però el centre de salut d'especialitats el dia 5 d'octubre estarà obert, que era el que ens interessava, perquè ja tenia que haver estat obert.
Mm-hmm, correcte. A més de donar recolzament als hostelers, ha volgut donar també recolzament, diguem, al sector d'oci nocturn. I així ve la notícia. Estan estudiant i avui té una reunió per concedir llicències per a que els pubs i discoteques de la nostra ciutat puguen establir terrasses a l'aire lliure per a que ells també puguen cobrir gastos d'alguna manera. No sabem encara en quines mesures, quins horaris. Imagine que per ara seguirà establint l'horari nocturn que hi ha fins la una, però que també és una manera d'apoyar-los.
En aquest cas, l'horari el marca la Conselleria de Salut i el marquen des de Generalitat, però també hem d'adherir-nos a l'horari que ens marquen des de Conselleria.
Correcte. I per últim, li han fet una pregunta de com quedava l'assumpte de que portaven, abans del virus, s'estava treballant en l'oció de construir un centre de salut nou per ficar-lo on està la comissaria de policia. Uh-huh. Val? Pues bé, pues, ell sempre ha dit que hi havia diverses opcions, la A, la B, la C, i l'opció B ha explicat que es podria traslladar lo que és la biblioteca del BUC, que ara és molt gran però que sols l'utilitzen com màxim com 30 usuaris al dia, passar-lo on està la biblioteca municipal de sempre i ahí a poc a poc establir lo que seria un centre d'especialitats nou, seria el centre d'especialitats de Torremosa.
Bueno, això és una opció que a vegades s'ha parlat en privat, mai s'havia fet pública, però seria la biblioteca municipal passaria a haver-ne una i les dimensions que té a la població, a la ciutat de Vila-real, i el centre d'especialitats sí que és veritat que tindria un bon centre d'especialitats, perquè cal recordar que ahir l'alcalde, quan va estar així a la ràdio, va parlar de que som una ciutat de 51.000 habitants, però que tenim un tràfic de 80 i pico mil habitants.
Correcte.
Doncs si posem un centre d'especialitats que està prou ben sortit, com que podrem aglutinar més gent que puga gaudir d'aquest puesto, que és el que se necessita. No és mala opció.
Sí, correcte. L'alcalde el que ha explicat és que ja s'estaven fent les inversions o estava plantejant-se aquest projecte, i ara que el president Ximo Puig ha explicat que van a vindre fins a 21.000 milions d'euros de fons europeus fins al 2027...
De forma escalonada.
De forma escalonada, exactament. El Vila-real vol estar en el tret d'eixida, tindre en compte i visualitzat el lloc on se té que instal·lar per ser la primera.
Com visualitza este lloc? Quin refran vos ha deixat, Maria?
Ai, sí. Quan estava dient això, que no ens podem paralitzar en ciutat, com a ciutat per culpa del virus i no tindre por, ens ha deixat la següent frase, i és que hi ha que evitar que els arbres ens deixen vore el bosc, no? Que tenim que elevar-nos i fer i lluitar junts i no paralitzar-nos.
A més, ell diu, tenim que demanar estos fons que vindran i a posar a l'abast la ciutat de Vila-real com a ciutat puntera i que les inversions vinguin així.
Sí, perquè diu això, que els actes culturals seguissin estant, no hi ha hagut cap problema. Sí que hem tingut moments, a lo millor algunes classes que s'han tingut en els centres educatius, que a llarg, per exemple, avui sabem que una de les classes del Col·legi Cervantes s'ha tingut que confinar, però bé, són casos aïllats i hi ha que tindre molta prudència. Ell diu que com som una de les primeres ciutats que tenim un gabinet assessor que mos assessora en tot el tema del virus per assessorar-los i fer tot, pues que això mos lliura un poquet amb el protocol i que hi ha que estar tranquils, que ho ha de garantir tot, garantir tranquil·litat si hi haguera un confinament de nou, que tenim que estar tranquils.
Per si algú no li ha fet un bon recorregut, Maria Ventura, per lo que ha sigut el disdijuni informatiu de l'Ajuntament de Vila-real, el que vulga sentir-lo el tindrà en la web penjada la roda de premsa sencera.
Sí, correcte.
Maria, recordes que ahir ens va dir, l'alcalde de Vila-real va fer així les declaracions, que avui s'ha fet ressò a tots els mitjans de comunicació, de que els radicals utilitzen la Covid per acabar amb aquesta festa. I a Vila-real no els ha amagat mai de defendre les celebracions taurines. Pues li hem preguntat a la portaveu de Compromís, a Maria Fajardo, de l'Ajuntament de Vila-real, si són ells estos radicals. O sigui, que el que vulga sentir-lo, durant el matí sentirà a Maria Fajardo, que ens contestarà si són ells i són radicals dels que parlava l'alcalde de Vila-real, que no va dir noms, però sí que va dir que bueno, i són radicals se trobaven al consistori de Vila-real i el que volien és que el deixaren, pues bueno, portar endavant el poble com necessita, perquè el poble no és d'ell, el poble és de tots i per tant així en Vila-real tenen cabuda tots. En això, Maria, se n'anem a parlar en el nostre primer convidat. Posem unes falquetes, unes cunyes de publicitat i anem a parlar en el pròxim convidat. I jo els convide, als oients, a que escolten el primer que ve, la primera entrevista que ve, perquè de ben segur és algo que sempre ho han sentit aixina de lluny, però que no mai, jo que pense que ens han parat que ens ho expliquen bé. Per tant, no vaig a dir de què, però els convide que se queden. Víctor, gràcies.
A vosaltres.
Te sentim a les dos, no?
A les dos.
I Maria, tu no te'n vagis.
No, a més tinc que avui estudiem Maldita Nerea pel concert.
Ah, és veritat. I jo este matí quan venia pensava en que me posés una banda sonora. Però sí, avui tindrem a Maldita Nerea.
No passa res, com hi ha més dies que jo enganisses que es diu, pues ja la setmana que ve bandes sonores i tot el que vulgueu, eh?
Tu t'has fet de referents després d'estar el José Benlloc, no?
Sí.
Anem.
Estàs a la 92.2 FM.
L'Ajuntament de Borriana i l'estratègia EDUCI salien per recuperar el patrimoni i la història amb el condicionament i restauració de l'entorn de Sant Blai, denominat Jardí Arqueològic de l'Hospital. Hem recuperat un espai degradat de Borriana per convertir-lo en una plaça que revitalitzarà l'entrada a la nostra ciutat i el barri que porta el nom del nostre patró, Sant Blai, i que havia estat oblidat fins ara. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya. Borriana, recuperant el nostre patrimoni i la nostra història. Una forma de fer Europa. En CETU Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en CETU Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Vila-real. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
¿Todavía no te has enterado? Ya está a la venta el nuevo Kia XZ híbrido enchufable y viene con etiqueta cero, que te da facilidades en tu ciudad. Con los 10 compromisos Kia, que te aportan toda la tranquilidad al comprar un electrificado y con cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
¿Te preguntas por qué aún no has vendido tu casa? La respuesta la tienes en Inmobiliaria Marengo. ¿Dónde estamos? En Avenida La Mura 4, frente a Auditorio Municipal. Con Inmobiliaria Marengo, la venta de tu vivienda garantizada. Inmobiliaria Marengo, tu inmobiliaria en Villarreal. Porque todos merecemos una casa. Valoramos tu propiedad sin coste.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela entre semana y fin de semana, escuela base con todos sus programas. Bola roja, bola naranja, bola verde y bola amarilla que adapta la velocidad de la bola a la edad del niño, con coordinación en pista y mini partidos. Una manera divertida de aprender a jugar a tenis y pádel. Inscripción, reserva de plazas y más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo 9 de Villarreal o en el 964 53 11 14.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Sport 2 comienza la temporada con todas las novedades en fútbol. Las equipaciones, sus complementos y botas, muchas botas y además con regalo de calcetines. Los descuentos y rebajas en Sport 2 Oportunidades. Todo al 50%. Camisetas, bermudas, bañadores, zapatillas de fútbol sala. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades. Abierto las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8. Calle Torrehermosa, esquina Consolades, Villarreal, donde solo ofrecen primeras marcas.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Ojos que todos lo sepan decirlo otra vez. Quiero abrazarte con cada palabra y que pienses que todo está bien. Quiero llevarte a la luna, sentir que lo sientes y luego volver a ese planeta llamado nosotros que sigue latiendo a tus pies.
Quiero ese verso que dice que no te irás nunca, que quieras querer. Quiero
I ara sí, ara s'ha plegat el moment de saber en qui anem a parlar. I anem a parlar en una associació. L'associació diu ABAF i és una associació sense ànim de lucre de Castelló que treballa per els drets de la infància. Anem a conèixer la seva coordinadora, Loli Morales. Molt bon dia, Loli.
Molt bon dia. Moltes gràcies per invitar-nos.
Vostè està en la junta directiva i, a més, és voluntària.
Sí. Jo en ABAF entré com a voluntària i és una faceta de ABAF que no me quiero dejar. Pero bueno, este año he entrado en la junta directiva con muchas ganas para ver si podemos pues levantar un poquito y que nos conozcan y pues bueno, ayudar a las familias que la verdad es que lo necesitan.
Y ahora vamos a hablar con Laura Edo, ella es trabajadora social. Buenos días, Laura.
Buenos días.
Y para usted va la pregunta, Laura. Explíquenos qué es el programa de fomento de recurso de acogimiento familiar.
Vale. Uno de los principales motivos por los que se funda la asociación hace más de 30 años es porque se detecta que hay muchos niños en el sistema de protección que necesitan una familia. Uh-huh. Nosotros velamos por todos sus derechos, pero sobre todo por el derecho de vivir en familia. Entonces surge este programa en el que buscamos a familias que estén dispuestas a, de manera voluntaria, ayudar a un niño o a una niña en situación de desprotección.
Y cuando, verá, yo le hago una pregunta como madre que soy y yo igual que protejo a mi familia, cualquier madre en este momento que la acaba de oír a usted, ¿cuándo se encuentra una niña o un niño en una situación de desprotección?
Pues esto pasa porque sus padres, por cualquier circunstancia, en ese momento no están capacitados para poder cuidarlos. Entonces se tutela a estos niños y niñas y se busca otra familia que de forma temporal pueda cuidarlos.
Y estos niños que detecta, usted como trabajadora social detectará y entiende que tienen que estar en un sitio donde se encuentren protegidos, pasan a estar tutelados por el Estado. Uh-huh. En este caso sería aquí por la Generalitat Valenciana, uh-huh. supongo, en este caso aquí en esta provincia. ¿Cómo las familias, es decir, cómo nos ponemos, ustedes cómo contactan con estas familias, cómo lo podemos hacer?
Vale, nosotros trabajamos este programa directamente en coordinación con Diputación de Castellón y con Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, uh-huh. que ellos son los tutores legales de los niños. Entonces, ellos se encargan de hacer la formación de familias y delegan en nosotras la difusión del recurso. Entonces, nosotros difundimos, comentamos, hablamos del programa y una vez una familia está interesada, nos rellena una hoja y entonces lo derivamos a la propia consellería. Uh-huh. Y son ellos los que ya se encargan del
imaginen,
proceso.
Imaginen, yo soy una mujer, porque uh-huh. a todo esto, cuando una persona, están hablando de matrimonios, de unidades familiares, ¿quién puede tener un niño en acogida?
Realmente puede cualquier familia, da igual que estés en pareja o esté una persona sola, tenga hijos, no tenga hijos, cualquier tipo de familia realmente uh-huh. que tenga claro qué es el acogimiento y que tenga ganas de ayudar a un niño o a una niña.
Es decir, cualquier persona, aunque esté sola, con que le proporcione un lugar familiar, un sitio donde el menor se sienta amparado y protegido, ya puede optar a esto. ¿Y cómo tiene que ir? ¿Dónde tiene que apuntarse? Si es que se tienen que apuntar, ¿o con quién contacta?
Pueden contactar con nosotros directamente o con consellería.
Estamos hablando que pueden contactar directamente con ABAF.
Ajá. Sí.
¿Y cómo se contacta con ABAF?
Vale, pues pueden llamar al 647-591-581 o entrar en nuestra página web, que ahí tenemos teléfono de línea gratuita y un poquito de información sobre el acogimiento. Entonces pueden escribirnos por correo o llamarnos. Sin ningún tipo de compromiso podemos dar esa información por correo electrónico, por teléfono o en persona. Aclaramos dudas porque entendemos que esto es un proceso largo, la persona no lo escucha y lo decide al día siguiente. Uh-huh. Y ahí estamos para solventar cualquier tipo de duda y cuando la familia realmente quiere dar el paso, entonces ya se deriva a la dirección territorial.
Yo le digo, ya he dado el paso, estoy ya dentro y ahora van a hacerme una formación. ¿Y esta formación de qué consta? ¿Esta formación cómo funciona?
Vale, no es vinculante. Una vez inicias el proceso puedes tirarte patas en cualquier momento porque puedes ver que realmente a lo mejor no es el momento o la propia consellería puede no declarar a esa familia idónea por cualquier circunstancia. Pero bueno, la formación creo que consta de unas 4 o 5 sesiones actualmente. Sí. La dan técnicos en consellería formados y son los que tratan directamente los casos de acogimiento y hablan de todo esto más en profundidad. Aspectos legales, aspectos emocionales de los nenes y las nenas, van un poco más allá para que la familia sepa lo que hay.
Es que yo es importante el que las familias sean conscientes de que estos nenes vienen con una mochila y que tienen que tener mucha paciencia, que no es una adopción de un bebé recién nacido que viene limpito de casa, sino que este nene viene con su propia mochila.
Sí, yo supongo que la gente que si voy a esto, ya sea a qué me estoy enfrentando, yo lo que quería es, estas sesiones, 4 o 5 sesiones, se hacen en Castellón, en Valencia, se adapta las sesiones al sitio donde está la familia.
Generalmente son en Castellón, pero por ejemplo hace 2 años que hicimos la difusión en la zona norte de Castellón, Vinaroz, Benicarló, se desplazaron allí a hacerla.
¿Y son individuales las sesiones o son varias familias al mismo tiempo?
Son en grupo, sí. Cuando, de hecho, inician una formación cuando ya hay un número de familias apuntadas.
¿Y en este momento aquí en Castellón se ha iniciado ya alguna formación?
Que sepamos a día de hoy, no. Sí que están...
El periodo, claro, si estamos ahora aquí, es el mes de septiembre, el periodo que se inicia, ¿es un periodo en concreto?
No.
No.
La consellería va recibiendo solicitudes y cuando tienen ya, pues creo que son 4 o 5 familias, entonces inician la formación.
Entonces, partimos de la base de que si hay familias interesadas, se pongan en contacto con ustedes y tengan claro que el acogimiento, en este caso familiar, es... de niño o niña de cualquier edad.
Menores de 18 años.
Siempre son menores de 18 años. Sí. Esto ya imagino que es porque están tutelados. Entonces, si hay hermanos, es decir, claro, habrá familias que supongo que si hay 2 hermanitos o los quieren separar y se llevan los 2 hermanitos, por ejemplo.
A veces sí, a veces no. Se intenta que la familia se mantenga unida porque bastante llevan como para también después separarlos de sus hermanos. O sea, la intención es que mantengan unida la familia.
El vínculo familiar.
Sí, pero a veces es que son muchos. Entonces,
cuando hay un acogimiento familiar, ¿el tiempo es limitado? Me refiero a, yo decido ponerme ahí, decir, cuando hay algún niño o alguna niña que decidan que quiere venir conmigo, ¿lo tengo un tiempo limitado o...?
Esto, como trabajamos con personas o hablamos de personas, es muy variable. La familia educadora, en este caso, la que quiere acoger, ellos deciden, según su estructura familiar, qué capacidad tienen de acoger a 1, 2, 3, rango de edad, según tus hijos también, ¿vale? Y generalmente el primer acogimiento suele ser simple, un acogimiento cortito en el tiempo. Pero como trabajamos con personas,
claro,
pues a
cortito...
lo mejor...
Sí, pero usted es que lo ve todo, o sea, para usted es todo muy familiar. Imagine, yo le pregunto qué es lo que los oyentes, ¿qué es un tiempo corto?
De entrada 6 meses, prorrogable 3 veces.
O sea, que estaríamos hablando de que podrían tener a la niña, niño o niños 1 año y medio.
Sí.
Porque estos niños probablemente vuelvan a estar con sus familias.
Sí. Lo que pasa es que muchas veces esto no puede darse porque sus familias pues no se recuperan de la situación que tienen. Entonces pasarían a adopción si pueden pasar y si no a un acogimiento permanente, que es indefinido en el tiempo. Todo esto siempre se habla con la familia educadora. Siempre que va a haber una nueva medida, desde consellería se pregunta, ¿no? ¿Va a pasar esto? ¿Estáis dispuestos? ¿No estáis dispuestos?
Claro,
todo va poco a poco.
Porque habrán familias que lo que irán será acogiendo niños, niñas, como una ayuda que hacen a la sociedad, pero habrán otras que sí que se encariñarán. Claro, tienes a un niño o una niña en casa 1 año y medio.
Es duro, ¿eh?
Y al final es, cuando tienes la responsabilidad, pues siempre digo lo mismo. Si mañana a mí me dejan un niño, ya no hablemos de la edad que tenga que tener, porque es que el cariño es el mismo, ¿eh? Yo no sé si se han encontrado con este tipo de circunstancia. Lo crías como tuyo.
Totalmente.
Exacto. Así es.
Hablemos de la particularidad de cada niño o niña. Cuando... nos encontramos con circunstancias teniendo a los niños que no sabemos cómo enfrentarnos, la administración, está continuamente proporcionándonos ayuda, ¿no?, a las familias que acogemos.
Exacto, exacto. Consellería cuenta con SPAM, por un lado, que es la entidad de seguimiento de las familias educadoras, uh-huh. y ahí cada familia tiene un técnico disponible 24 horas para lo que pueda necesitar. Paralelamente estamos nosotros como soporte a lo que pueda necesitar tanto una entidad como otra. Hacemos grupos de apoyo, sesiones individuales, todo lo que pueda necesitar una familia.
Mire, les voy a preguntar algo que a lo mejor habrá gente que les chirriará, pero ¿las familias de acogida perciben alguna cantidad económica?
Sí.
Y ahora es cuando yo pienso, ¿se puede llegar a no ser conscientes de que a los niños hay que cuidarlos, aunque no se recibiera parte económica?
A ver, por un lado, la parte económica no es mucha, ¿vale? Realmente es algo más simbólico, desde mi punto de vista. Pero está muy bien para poder sufragar los gastos que tiene ese niño. Por otro lado, realmente, si no lo quieres hacer por amor, no lo haces. Porque
claro,
un niño...
¿Cómo distinguen esto? Es decir...
Esto son los técnicos de consellería los que lo valoran. Pero el proceso ya es arduo y si tú realmente lo haces por un interés económico, caerá
lo detectan,
proceso.
Ustedes sí. Detectan cuando hay detrás un trasfondo económico.
Es que nunca se abandona a ese niño. Uh-huh. Consellería siempre va detrás. Y tienes entrevistas, tienes visitas de trabajadores sociales, entrevistas con psicólogos. Eso continúa durante todo el proceso de acogimiento. Entonces nunca se abandona a ese niño con la familia. Y luego, por otra parte, estamos nosotros, que igualmente tenemos nuestro equipo de psicólogos, nuestro equipo de trabajadores sociales, que continuamente están lo mismo, entrevistando a los niños, aparte hacemos talleres con ellos, intentamos detectar cualquier anomalía para ponerla en contacto, claro.
Pero no se suele dar el caso, la verdad.
Yo siento mucho alivio de pensar esto, porque cuando alguien decide ser madre o padre, pues decide que corre a cargo suyo. Entonces, tener un niño en acogida debe ser pues lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ustedes me dicen, bueno, para sufragar los gastos y tal, que también está muy bien, pero me dejan más tranquila. Claro, yo ahora iría corriendo a apuntarme, y eso que soy madre, se lo digo de verdad.
Eso sería maravilloso.
¿Ustedes han tenido alguna tentación de hacerlo?
Sí.
Sí, muchas.
Yo no soy madre todavía, pero obviamente acoger es algo que como lo ves, ¿no?, en el día a día, y veo muchas mamás, sobre todo de urgencia, que tienen muchos bebés y las veo tan capacitadas, van con dos o tres niños, a lo mejor dos o tres niños biológicos y dos o tres bebés, que yo digo, ¿cómo puede ser? Si ella puede hacer esto, yo puedo con uno.
Y tanto.
Yo es que soy mamá, claro, de tres. Yo soy familia numerosa. Y yo mi problema es que no sé si podría devolverlo. O sea, yo me planteo lo que tú comentabas antes, el que no sé si podría devolverlos. Porque yo ya me encariño con mis propios nenes cuando voy al voluntariado, que los llevo tratando casi 5 años, que los he visto crecer, que me encantan, y no sé si podría devolverlos. O sea, me planteo, ¿seré capaz de devolverlo en el momento que me digan vuelve con su familia o van a una casa en adopción o con lo que considere consellería en ese momento lo mejor para el nene? Ahí estoy. No lo descarto, pero sí que es verdad que se les coge muchísimo cariño, porque son muy especiales, y cuando consigues que se te abran a ti, pues creas un vínculo. Uh-huh. Y para mí, pues no sé si podría hacerlo, la verdad.
Al final una persona se da cuenta que un niño, cuando carece de cariño y hay alguien que le da cariño, tú notas que lo que has logrado con ese niño. Eso es un trabajo que solamente, que fíjate, más allá del reconocimiento, todo lo que pueda haber,
eso da igual.
Es una cuestión de piel, es decir, al final has logrado que ese niño disfrute, porque los niños se ríen siempre y se lo pasan, o sea, tienen una capacidad de sobrevivir a todo, que cuando llegas a estar con un niño que ha tenido esa capacidad te das cuenta de lo absurda que a veces es tu vida,
Es muy... Mira, yo estas Navidades, antes de todo este proceso de coronavirus, pues cogí un resfriado y estuve pues 2 semanas que no pude ir porque estaba bastante constipada, estaba bastante fastidiada. Cuando volví a la tercera semana, más de uno me preguntó que se pensaban que no iba a volver. Por fin has vuelto, no nos avisaste. Dije, es que he estado malita. Ya, pero no nos avisaste. Ya, es que he estado malita, no podía avisaros. sea, y eso dices, bueno, pues les ha preocupado que no vuelva. Soy importante en sus vidas.
Fíjate, a veces más importante que para los que por naturaleza te han tocado.
Sí.
Fíjate qué cosas, ¿eh? Laura, dime, ¿por qué tendría una familia que tomar esa decisión? ¿Por qué le dirías que tomaran esa decisión?
De entrada, creo que la familia tiene que sentarse, ¿no?, a hablar entre ellos y hacer una mirada interna de si se sienten capaces o no. Por lo mismo que dice Loli, ¿no? Hay gente que sí y gente que no, y no pasa nada. Pero si realmente te gustan los niños, quieres ayudar, tienes tiempo, relativamente, ¿no?, porque el mismo que para tus hijos, y tienes ganas de hacer algo por otro niño, para adelante. Porque recompensa.
Sí. Y estas familias que tienen hijos biológicos, ¿habéis tenido constancia de que alguna vez se haya creado algún conflicto el hecho de traer un niño de fuera de acogimiento con los niños biológicos?
Generalmente suelen acoger a niños más pequeños que los suyos, que eso ya es un gran apoyo para los que están. Y generalmente los niños biológicos se vuelcan mucho con los de acogida.
Bueno, también es una buena opción, ¿eh? Es más pequeñito, sí, con lo cual los que tú tienes se hacen protectores de él.
Claro, no los desvinculas a lo mejor de su rango de edad, ¿no? Eso suele ir muy bien. Y luego hemos visto de todo. Siempre pueden haber algún conflicto, pero nada que no se pueda solucionar.
Y luego, en cuanto a la escolarización y todo lo demás, yo supongo que la administración toma cartas en el asunto y no hay problema a la hora de escolarizarlo, donde está la familia.
Para nada.
Y demás. Claro, porque habrá que tener en cuenta también, si están en ese proceso, en ese momento de escolarizar, cómo lo coge una familia. Porque, claro, para cambiarlo de colegio y todo eso, no sé.
No, la verdad es que no, que lo facilita bastante.
O sea, el traslado puede ser aunque esté a mitad de curso. Sí,
no hay problema ninguno.
De hecho, en los coles siempre hay plaza para estos niños, claro.
Sí.
Porque no deja de ser una emergencia.
Uh-huh. Como supongo que no sabrán, pues esto, la cantidad de... Siempre hay un flujo de niños que vienen y van. Supongo que no tendrán datos.
No los tenemos.
Pero vamos, que sí, que en cualquier momento una familia puede... ir a buscarles y seguramente podrá
acceder pues a poder optar por esta opción, que es la verdad es que es muy bonita.
Pues dejamos, si le parece, otra vez cómo se pueden poner en contacto con ustedes, que es a través del teléfono 647-591-581 o al... por medio del correo electrónico. Laura, ¿me dices tú el correo electrónico? Creo que es el mismo que tengo yo aquí, ¿o...?
Sí.
info@abaf.org.es.
Exacto.
Se podrán poner en contacto con ustedes. También tienen un fijo, que es el 964-24-44-49. Físicamente están en la calle Sant de Bremont, 9, en Castellón.
Sí.
¿Tienen horario habitual de contacto?
El horario por teléfono en cualquier momento se les atiende. Y ahora, con las restricciones del COVID, suele haber 3 días a la semana por la mañana, en horario de 10 a 3, ¿no?
De 10 a 2.
Y por la tarde de 3:30, ¿no? Llega Alejandra, de 3:30 a 7 de la tarde. ¿Dos días o 3 a la semana?
Dos. De martes a jueves, pero ahora si nos contactan con cita previa, mejor por si acaso.
Y de todos modos, Laura, nos vendría también muy bien, sobre todo a los oyentes, si alguna de las familias que ya están en acogida quisieran dar testimonio, estaríamos encantados de que vinieran a los micrófonos de Radio Villarreal, de la 92.2, y pudieran dar testimonio de cómo ellos lo han vivido.
Por supuesto.
Claro.
Laura Edo, trabajadora social, y Loli Morales, coordinadora de ABAF. Muchas gracias.
Gracias a ti por recibirnos.
Muy buenos días.
Que nunca encontrabas y siempre querías decir. Soy quien espera detrás de la puerta que no te atrevías a abrir. Soy aquel sueño de niño en las manos abiertas mirándote a ti. Soy la mitad de los besos urgentes que siguen. siguen queriendo de
Eres la fuerza que llena la historia que yo no podía escribir. Eres la calma inundando la vida que yo no sabía sentir. Eres la suerte a mi lado, el momento perfecto pidiendo seguir. Es imposible dejar de sentirlo, te quiero mi amor, sin ti no sé vivir. Ya has venido a mi universo a dar sentido, a hacerlo nuestro. Si alguien queda escuchando ahí, debo decir que hacen falta más personas como tú y menos miedo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Descubre en Canem la nueva temporada otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. La moda que estás buscando desde la talla XS a la XXL. Vístete en Canem. Encuéntralo en Nules y Villarreal y en canem.es.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Ja està oberta la inscripció al mòdul d'especialització Aula Mentor Villarreal en disseny gràfic. Aprèn a utilitzar InDesign, Illustrator i Photoshop i la seva aplicació a la decoració digital ceràmica amb tecnologia Inkjet. Informa't i fes la teua inscripció en www.defecte-r.com. Un programa formatiu impulsat per Fundació Caixa Rural Villarreal, Efecte i Ajuntament de Villarreal en col·laboració amb l'Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics.
¿Cómo? ¿Que todavía no te has enterado? Solo este mes, con los EcoMove Days de Hyundai, puedes llevarte cualquier modelo de nuestra gama SUV Eco con descuentos increíbles. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas que te ofrece el compromiso Hyundai. ¿A qué esperas? Cambia de coche con los EcoMove Days. Hyundai.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Por primera vez en Villarreal, Dinosaurs Tour. La mayor exposición de dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Tyrannosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops. Más de 30 especies de animales prehistóricos que podrás ver, sentir y escuchar. Una aventura inolvidable para toda la familia instalada en el centro de congresos, ferias y encuentros. No te pierdas Dinosaurs Tour. Compra ya tus entradas en dinosaurstour.com. Evento seguro con todas las medidas de prevención.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Te apetece ir a tomar algo fresquito?
Uf, genial, que hace mucho calor.
¿Y dónde podemos ir?
¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes.
Perfecto. De paso comeré algo, que estoy desmayada. Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
¿Sabes que ya puedes disfrutar de la carta completa en McDonald's?
¿Ha vuelto la Signature Queso de Cabra?
¡Sí!
¿Y para mí, que soy un chicken lover?
Pues la American Style Chicken, Tenders...
¿Cuándo quedamos?
Este finde. Vamos a McDonald's, Ciudad del Transporte, Castalia, Salera o Villarreal.
¡A todos! Además, los servicios en salón, terraza, macauto y delivery son con entrega segura y sin contacto.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
I ara tenim en nosaltres a Vicent Nogueroles, president de Bous al Carrer. Molt bon dia, Vicent.
Hola, bon dia, què tal?
Pues nosaltres tranquils. Vostè una miqueta nerviós perquè li ha contestat al director de Drets dels Animals, Sergio Torres. Cal dir als oients que això és un òrgano de recent creació que està baix del paraules del govern espanyol que pretén dotar i garantir el respecte dels animals d'aquest país. És dir, és un càrrec que és recent, no? Vicent?
Sí, sí, així és. Però bueno, és un poc contradictori que un òrgan que pretén defendre els animals vinga aquí a la nostra terra, vinga a la Comunitat Valenciana, vinga a Castelló, possiblement la província on més festejos se fan en tota Espanya, de Bous al Carrer, on hi ha alrededor de 50-55 ganaderies autòctones, més de 25 cebaderos, on s'està passant una situació molt difícil, on està costant alimentar els nostres bous, a les nostres vaques, on fa falta moviment, fa falta implicació per part de les administracions i que este senyor vinga en representació d'una administració a nivell nacional tan important com la que ell mateixa representa i que se fiqui en contra i vulga abolir la tauromàquia i vulga negar aquests drets que tenen els nostres animals. Recordar que les bous i vaques que tenien així en els nostres pastos i en les nostres ramaderies també són animals i per tant tenen els mateixos drets que qualsevol altre tipus d'animal.
En aquest cas, este home comentava o el que volia d'alguna manera és que protegir l'adoctrinament dels xiquets, perquè diu que també este govern està obligat a fer entendre als xiquets que la tauromàquia és maltractament animal.
Sí, bueno, però això serà una opinió personal d'este senyor. Este senyor no pot parlar així en nom d'una administració tan important com el govern de la nació, perquè és el propi govern de la nació el que ampara i protegeix la tauromàquia. La tauromàquia està regulada, la tauromàquia està protegida, la tauromàquia és un bé cultural, està protegida per el propi ministeri, però està dins del Ministeri de Cultura. O sigui, que este home pot tindre a nivell personal, i jo respecte totes les seues opinions, però no pot parlar d'aquesta manera representant el govern de la nació. El govern de la nació està obligat per la Constitució espanyola en protegir, en donar a conèixer, en respetar i en promocionar la tauromàquia. I nosaltres, els pares de tots aquests xiquets que este home diu que estan maltractats i que estan adoctrinats, nosaltres tenim també el dret d'educar els nostres xiquets com volem, i nosaltres volem, el poble valencià o part del poble valencià vol educar els xiquets en un coneixement total de la tauromàquia, del món de la tauromàquia i de tots els valors que per a nosaltres tenen.
Sí, sin embargo, és un órgano, és dir, és un órgano de recient creació, és dir, este senyor parla en nom de l'Estat espanyol perquè ha estat contratat precisament per a lo que ell està argumentant, i és la protecció als animals. La meva pregunta, que no és ninguna afirmació, és dir-li a vostè si ara era el moment de crear este órgano.
Bueno, ni és moment de crear aquest òrgano, ni tants altres òrganos com s'estan creant, i estem en una dinàmica a nivell nacional i a nivell polític d'incongruències enormes i que, bueno, jo crec que hi ha un descontent total per part de tots els ciutadans espanyols. I això entra un poc dins d'aquesta dinàmica de descontent que tots tenim i que ens estan, pues, entre tots els polítics i sobretot els que estan governant Espanya, ens estan ficant en una dinàmica de acoso i derribo de tot el que conegam i tota la nostra història, la nostra cultura, la nostra forma de vida. Això no és governar per a un país, això és governar sectàriament i crear... Pues, jo crec que inclús estem tornant, mira si me vaig atrevir a dir... Vamos, y os digo, en toda la consideración de lo que tiene el MBS Cobraraules, estén tornando a la época más oscura de la dictadura española. Se está tornando a esa época.
En este caso, el que diu el Estado español es que este órgano pretende dotar y garantizar el respeto a los animales de este país.
Bueno, pues perfecte, nosaltres així ja tenim els propis taurinos, som els primers que volem cuidar els nostres animals, els nostres bous i les nostres vaques, que li ho diguin els ganaderos autòctonos i no volen els seus animals com si foren part de la seva família, són els primers que es cuiden, els primers que estan deixant-se la pell per a poder alimentar-los, i este home de deberes vol garantir la salut dels animals, el que té que fer és, en vez de ficar-se en contra de tots nosaltres, col·laborar des de la seva àrea, des del seu ministeri, des del seu departament, i aportar una quantitat econòmica i una ajuda per als nostres ganaders perquè puguen alimentar a aquests animals, perquè de lo contrari tindran que sacrificar-los, i això sí que va ser un atemptat contra els propis animals. El tindre que sacrificar animals per no poder donar-los de menjar.
Vostès en la nota de premsa ens deien també que s'havien sentit un poc burlats per este senyor perquè alabava a un col·lectiu precisament en Castelló que cuida de 135 gats i 45 gossos.
Sí, se preocupa per un col·lectiu que cuida aquests animals, en tots els respectes per a ells, ni mucho menos. Jo també m'agraden els gossos i els gats, però estem parlant de 135 gatets i 40 o 45 gossets, o al revés. I s'està deixant de costat a més de 10.000 animals, la nau autòctona, més de 10.000 bous i vaques que n'hi ha en les nostres ganaderies. O sigui, què xuem? Aquí volen enganyar. Això és una tomadura de pelo, però vamos, jo crec que a més no tenen vergonya en fer-ho. S'està preocupant per aquests animalets que també tenen el mateix dret i s'estan oblidant de més de 10.000 caps de reses braves.
Vostè sap que este cap de setmana se monta així en Vila-real, en la ciutat de Vila-real se monta la plaça portàtil. Vostè pensa que ha estat una acció valenta per part de l'Ajuntament de Vila-real?
Per supòs que sí, i a més m'agradaria reconèixer la llavor de l'alcalde de Vila-real. L'alcalde de Vila-real, el senyor Benlloc, en el mes de març que tinguérem les primeres conversacions per a poder reactivar algo que se mos anava a tancar, que era el sector taurino, ja se va mostrar molt predispost en el món del bou, en la Federació de Bous al Carrer, molt col·laborador, i ja mos digué que ell faria lo possible per a que setembre-octubre tinguera a Vila-real una plaça. Això és un polític com crec que tota la societat valenciana necessita. Polítics que no enganyen a la gent, polítics que donen una paraula i que la compleixen. Que ha sigut en unes medides i en uns aforos que a lo millor no són els que tots voldríem. Pues bueno, és la situació actual, però per lo menos tenim plaça. No ha sigut fàcil perquè ahir mateixa tingueren tot el matí de reunions i d'encontres en distintes administracions per a poder aconseguir, però l'alcalde Pepe Benlloc dona una paraula i la complit. I això és el que me val a mi.
Indistintament del color polític que tinguen, perquè també ens sorprèn que en la Vall d'Alba tenim plaça de bous com tenen i governar per el Partit Popular no hagin pensat en fer ninguna correguda.
Pues bueno, això ja cada alcalde és el que assumís les responsabilitats. Sí, que
sí, però vostè com a president de Bous al Carrer, tot això que li pareix?
Bueno, pues això me pareix de que així no se pot llançar un missatge de que la tauromàquia és de ningú partit. Així la tauromàquia és dels taurinos i l'alcalde que vol, ho aconseguís. N'hi ha que en problemes o no n'hi ha que en problemes. Això és qüestió de... de tindre ganes y de ser un alcalde com toca. I en este cas, pues, el alcalde de Villarreal ha complit la seva paraula, que és el que volien els taurinos. Nosaltres ens preocupàvem en el seu dia de que era una ordre per part de la Conselleria de Sanitat, que era la que tenia la competència en matèria i passant en totes les competències taurines per autoritzar els festejos. Uh-huh. Des de la Federació de Bus al Carrer i les Penyes pelearen perquè aquesta ordre se publicara i aquesta ordre està publicada. I ara són els alcaldes els que tenen que donar la cara. En este cas, l'alcalde de Villarreal ha donat la cara.
Mire, la última ordre que tenien era que serien 400 en total els que podrien entrar dins de la plaça de Bous. Quan són 400, perquè sabíem que si eren 700, eren 700 en les grades i 100 en el ruedo, si són 400, en total, quants estan en el ruedo i quants estan en les grades?
En el ruedo van a haver 100 persones i 300 persones van a estar dalt en les grades.
Vostès com estaran distribuïdes en les grades, les persones?
Això ho ha marcat l'arquitecte que se dedica a estos menesters, ha creat un pla adequat a lo que el Mossman ha sanitat i té que haver una distància de seguretat, per supost, de metro i mig, i n'hi ha també un requisit imprescindible que és el de la mascarilla. El requisit de la mascarilla és imprescindible. I després els voluntaris se van a preocupar de que se garantisca aquesta distància de seguretat mínima de metro i mig que se té que respetar sí o sí.
Mire, una altra de les crítiques que també així avui era que el empresari d'esta plaça de Bou porta ganaderies de Navarra. No sé si és cert, vostè sap algo?
Sí, crec que demà el cartell està conformat per una ganaderia de Navarra, sí que és cert. Uh-huh. Però també és cert que té programat un serial de 4 estils de setmana on ha obert l'abanico a totes les ganaderies de la Comunitat Valenciana que han volgut participar.
En este cas, lo que no se trata de no parar este motor, de que este motor siga funcionant, i també que en funció... Una altra de les coses era si no funciona bé en taquilla la venda d'entrades, això ho patixen els ganaders, és dir, els ganaders, després se li paga menys?
Bueno, això ja serà el tracte que tinga l'empresari que ha organitzat estos festejos. No sé jo quin tracte ha tingut els ganaderos, però des de luego, si no n'hi ha entrades, el primer que patirà serà l'empresari que ha muntat la plaça, que té uns gastos ja fijos de permisos, de seguros, de muntatge de plaça, i després per supost dels ganaderos. Però bueno, ja t'he dit que el tindre la taquilla plena és senyal de que tots podran viure, que això de lo que se trata, com bé tu has dit, és de menjar el motor del bou al carrer, en una bona entrada, pues arribarà per tots.
Vicent, quan sentim totes les crítiques que van dirigides al món taurí, només sentim les crítiques que van en contra del món taurí, no ens fixem en aquelles coses bones que ens dona el bou, el públic en general?
Sempre la societat sempre té tendència a criticar-ho tot. Som aixina, jo crec que... I és un error i és una llàstima. Tien en compte que dins els propis taurinos estan criticats els mateixos taurinos. Clar. Ningú se dona compte de la situació per la que estem passant, de lo difícil que és negociar en un govern autonòmic on hi ha diferents palos, on dins del propi govern autonòmic hi ha gent en contra dels bous, on estem agarrant desfils, on hi ha una situació sanitària perillosíssima, on era pràcticament impossible donar bous i ja s'està donant algun tipus de bous. Si no se donen més és perquè pues, possiblement els alcaldes, i no fent-ho a consciència ni fent-ho a posta, sinó perquè tenen una situació molt difícil i unes decisions que prendre que són dramàtiques. Ante tot està la salut de les persones. I jo crec que hauríem de fixar-se un poc més en dins d'esta situació tan dramàtica i tan difícil que estem continuant, o n'hi ha gent que estem intentant traure cap i mantindre la llama, perquè si s'apaga la llama és quan tindríem un problema. I tots els que estan peleant per a que aquesta llama no s'apague, jo crec que tindrien que tindre, per lo menos, ja no un reconeixement, però sí que el propi montaurino que es deixarà treballar i no visqueren tant en la crítica destructiva que s'està patint per part de tots.
Mira, ahir fa una declaració l'alcalde de Villarreal així en esta cadena, del que s'ha fet ressò avui tots els mitjans de comunicació. Ell deia que els radicals utilitzen la Covid per acabar amb aquesta festa.
Estic totalment d'acord amb ell, és aixina. Vivim ja una dinàmica aquests últims anys molt contrària a la festa del bou. I, claro, això ha sigut en bandeja. Hi ha certs col·lectius polítics i de la societat valenciana que estan de forma ferme en contra del Bou, i claro, aprofitaran qualsevol pedra que se fique davant de la del seu camí per a tirar-la en contra de nosaltres. I ara mateix el Covid és una pedra, no és una pedra, és una roca que es ve molt bé per a tirar-la en contra de nosaltres, però bueno, ahir el col·lectiu taurí té molta vora i tenim que continuar aguantant, perquè si no sí que tindrem la batalla perduda i nosaltres no anem a deixar-se la batalla eixa perduda.
Este fin de setmana tindrem la plaça. Vostè sap, pensa que a partir de que se vegi la primera plaça portàtil així en la província, n'hi haurà més poblacions que s'animaran?
Bueno, això és el que se busca, ser un efecte dominó. Si es comença en la Ribera de Cabanes, a nivell privat, en un càmping, a fer festejos, han fet diversos festejos, continuarà en Vinaròs, ara a Villarreal, i sí que esperem que la plaça de Villarreal pugui estar molts mesos muntat i que s'animi algun poble més, i sí que te puc adelantar que des de la Federació de Bous al Carrer, junta a l'Associació de Ganaderos de la Comunitat Valenciana i la Generalitat Valenciana, s'està treballant en un circuit de ganaderies, totes autòctones, on poder realitzar festejos durant l'hivern.
Uh-huh. Vicent Nogueral és president de Bous al Carrer. Moltes gràcies per haver-me atès i molt bon dia.
Bon dia i moltes gràcies a vosaltres. Un abraç.
Y allí mismo detuve mi tiempo y desperté. Y ya era realidad y no sueño. Te contaré las únicas verdades que entiendo. Tu amor, mi fe y todo lo que yo por ti siento.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha a Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
L'escultor i poeta Marcelo Díaz presenta al Centre Social de Fundació Caixa Rural Vila-real Pulso Almado, Voz Lignària, una exposició que romandrà oberta fins el 24 d'octubre, que gira entorn a la línia de la vida, escultures fetes amb més de 80 maderes diferents, explicades amb poesia. Si vols visitar-la, reserva la teua plaça a fundacióCaixaRural.org.
Però i dónde lo cargo? ¿Podré irme de vacaciones con él? ¿Cuánto cuesta recargar
un coche? Las ofertas electrificadas de Kia encontrarás todas las respuestas. Aprovechalas del 14 al 30 de septiembre con descuentos especiales, con los 10 compromisos Kia y el cargador de regalo. Financiando con Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Genial de las cosas que dices, hay historias de buenos y malos felices, ceremonias de vida, sonrisas al verte. ¿Cómo diablos se puede tener tanta suerte? En el mundo genial de las cosas que dices.
I ara si n'anem a Benicàssim, cal dir que en Benicàssim este matí han tingut un ple on Cristina Fernández, la primera tenienta alcalde i portaveu de Ciutadans, ha presentat una moció per a rechaçar el transfuguisme. Si recordem, en l'Ajuntament de Benicàssim hi han dos regidors que han deixat l'acta del seu partit, perdó, ha deixat el pertenecer a un partit, però no han deixat l'acta de regidors. Un és Domingo Lorenzo de Ciutadans i l'altre és José Carlos García de Vox. A ells els tenim al telèfon perquè ens expliquen què és el que ha passat este matí. Anem a saludar a Domingo Lorenzo. Bon dia.
Bon dia.
I a José Carlos García. Buenos días.
Buenos días.
¿Nos explican qué ha pasado esta mañana en el Pleno?
Bien, sí, efectivamente. El lunes pasado la señora Fernández presentó fuera de plazo una moción sobre transfugismo por parte de los integrantes de la comisión. Se le rechazó su entrada al Pleno, al presentarla fuera de tiempo y que no era el momento idóneo, y además por mayoría absoluta. Nosotros también presentamos una moción muy interesante para Benicàssim sobre un debate anual sobre el estado de la ciudad, pero por circunstancias técnicas no pudimos presentarlo con anterioridad y lo remitimos al ayuntamiento el domingo. Aceptamos que tampoco fuese debatido en la comisión por fuera de tiempo y lo presentaremos al próximo pleno. La señora Fernández, en vez de realizar lo mismo, pues volvió a presentarlo como despacho extraordinario, punto décimo del pleno, en el día de hoy. La mayoría ha sido aplastante. No fue admitido a pleno, no fue admitido a debate, 9 votos en contra, un sí, el suyo, y luego 6 abstenciones del Partido Popular. El segundo concejal de su partido el lunes se había abstenido y hoy, por indisposición, no ha podido votar. Con lo cual, ha sido rechazada de nuevo y por segunda vez la moción que intentaba presentar la señora Fernández. Porque aparte es una moción ilógica en el día de la fecha cuando se ha aprobado una moción institucional para ratificar el reglamento orgánico del Ayuntamiento de Benicàssim, que es del 2011 y en el cual se adecude a los tiempos actuales, se incluyan las leyes y reglamentos dictados o elaborados por el Gobierno Central y por la Generalitat, y principalmente recoja la sentencia del Tribunal Constitucional del 2017, en el que reconoce los mismos derechos y garantías a los concejales del grupo no adscrito que al resto de la corporación, y también recoja otros derechos que tienen ya de por sí los concejales.
¿Y esto ha sido en el mismo pleno?
Sí, efectivamente. O sea, primero se ha aprobado la modificación del reglamento, que era el punto 6 o 7, me parece, y el punto décimo era el despacho extraordinario donde la señora Fernández quería introducir la moción sobre transfugismo a pesar de haber aprobado la moción sobre reglamentación del municipio, del ayuntamiento.
Lo que es el ROM, la reglamentación orgánica del municipio, donde se reconocen los mismos derechos a los concejales no adscritos a ningún partido, es así, ¿no?
Exactamente. Había varias sentencias judiciales de diferentes juzgados, tribunales superiores, incluso Tribunal Supremo, y en el 2017 el Tribunal Constitucional dictaminó las sentencias sobre este tema y que aclara a partir de ahí el futuro de los concejales del grupo no adscrito, que por diversas circunstancias han abandonado los partidos con los que se presentaron.
Uh-huh. Aparte de estas mociones, ¿se han presentado alguna moción más en este pleno?
Sí, se han presentado varias mociones. Una trata de intentar rebajar el tema del IBI, otra sobre las plagas de insectos, ratización, mosquitos, etcétera, etcétera. Y otra era exactamente para hacer un seguimiento de los acuerdos plenarios que se vayan cumpliendo en su totalidad.
¿Aprobados? ¿Mayorías? ¿En contra?
Sí, todas son institucionales, han salido institucionales. La única que ha salido por mayoría, se han votado todos a favor y que me imagino que lo harán institucional, es la presentada por el grupo político árabe Nikasim sobre el tema de las plagas.
José Carlos, supongo que usted también está satisfecho de que no haya prosperado la moción que ha presentado Cristina Fernández, ¿no?
Por supuesto que sí. Además, es que es una moción que va en contra de lo que estipula el Tribunal Constitucional. Luego, por lo tanto, evidentemente estoy satisfecho de que eso no prospere.
José Carlos, por lo que a usted le compete, porque usted ha abandonado la formación de Vox, ¿qué le parece todo este desbarajuste que hay en este momento de estas primarias de Vox en Castellón?
Bueno, mire, el tema de las primarias, según tengo entendido, porque yo ya me desligué en su momento del partido, pues en Castellón no se han podido realizar porque no llegamos al cupo de afiliados que estén al corriente de sus obligaciones. Bien, es un tema que sería discutible siempre y cuando tuviéramos conocimiento de los afiliados reales que hay, que nunca lo hemos tenido porque siempre se nos ha ocultado esa información.
En este caso, Castellón ha salido por ahí librada, pero Alicante y Valencia está bastante tocada porque ahí sí que han habido problemas evidentes, ¿no?
Sí, vamos, yo leo en prensa y veo que sí que ha habido candidaturas y hay reclamaciones, no solamente en Valencia y en Alicante, sino en otras ciudades importantes de España, en que tienen bastantes y serios problemas con el tema de las elecciones. En fin, yo me imagino que todo eso poco a poco se irá resolviendo en base a las denuncias que han presentado.
¿Fue una de las causas para que usted abandonara la formación de Vox?
Sí, creo recordar que ya se lo dije, pero las causas que me hicieron a mí abandonar la formación de Vox fue la destitución de mi coordinador, don José Aymerich, de una forma muy dictatorial y sin comunicación previa.
Domingo Lorenzo, usted... por lo del no escrito que acabamos de hablar con José Carlos, la dirección de Ciudadanos la debe ver también bastante atípica por aquello de seguir negociando los presupuestos del Estado, ¿no?
Bueno, pues sí, después de los rechazos que está teniendo, esta semana rechazaron su proposición no de ley sobre la elección del Consejo General del Poder Judicial. El otro día el ministro de Justicia manifestó en declaraciones que la próxima semana iba a preparar el indulto para los condenados por el tema del proceso y que siguen ingresados en una prisión catalana. El señor Pablo Iglesias está negociando los presupuestos con Bildu y con Esquerra Republicana. Pues no me parece irrespeto a las decisiones que pueda tomar la dirección de Ciudadanos, pero desde luego yo no las comparto.
Por eso ustedes están los dos en el grupo de no abscrito. Y ahora que hemos repasado un poco el panorama nacional, el local, partiendo de la base de que el gobierno en Benicàssim es compartido entre Ciudadanos y el Partido Popular, últimos movimientos dentro del gobierno de los que no están de acuerdo.
No, estamos de acuerdo. Nosotros no hemos desestabilizado el gobierno para nada. Nosotros, tanto José Carlos como yo, tenemos unas ideas muy claras. Hemos apoyado mociones o iniciativas del Partido Socialista de Compromís o de Ara porque las vemos necesarias para los ciudadanos de Benicàssim y mejorar nuestra localidad. hemos aprobado mociones que ha presentado el Partido Popular, porque también son interesantes, y hemos presentado también nuestras mociones que han sido aprobadas, algunas de ellas institucionales. Y esperemos que la próxima que presentemos sobre el debate del estado de la localidad también sea aprobada por mayoría absoluta y resulte institucional. Nosotros no vamos a entrar en ninguna guerra. Nosotros no tenemos en nuestra postura de apoyar, ayudar a la gente de Benicassim, y cada vez que hemos recibido alguna queja personas que necesitaban nuestra ayuda, ahí hemos estado, las hemos puesto en conocimiento del ayuntamiento, y tengo que decir de verdad que hasta ahora se están portando muy bien y las están atendiendo, y recibimos a su vez que también, entre comillas, nos agrada mucho que los propios ciudadanos nos dan las gracias por el interés que estamos demostrando en solucionar sus problemas.
Pues Domingo Lorenzo, concejal del Ayuntamiento de Benicassim, y José Carlos García, también concejal del Ayuntamiento de Benicassim, muchas gracias por haber entrado, por habernos dado su parecer de la situación en este momento y habernos hecho un repaso por el pleno que ha tenido lugar esta mañana.
Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Ana.
Buenos días.
Y a ese mundo genial de las cosas que dices, no le faltan ni amor, ni verdad, ni matices. Un secreto entendido al calor de tenerte. No me faltes, mi vida, no puedo perderte. Y en el mundo genial de las cosas que vives, hay castillos de luz y guerreros que dicen que la vida es mejor con palabras de suerte. ¿Cómo diablos se puede quererte tan fuerte? Y adelante hacia la luna.
Estás a la 92.2 FM.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Vilarreal.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és...
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vilareal. Vine y paga menos por la tuya factura.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Entregas por el sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver. Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz mi suerte yo. Y yo te seguiré.
I ara ens venim a l'Ajuntament de Vilareal per a parlar amb Maria Fajardo, que ella és la portaveu per Compromís a l'Ajuntament. Molt bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
Mire, en declaracions ahir a esta casa, l'alcalde de Vilareal, José Benlloc, ens va avançar sobre allò, esta polèmica que ha sorgit per el muntatge de la plaça de Bous Portàtil. Ens va dir que els radicals utilitzen la Covid per acabar amb aquesta festa i que a Vilareal no han tingut mai ningú tipus de complejo per a defendre les celebracions taurines. La meva pregunta és, són vostès els radicals que volen acabar en aquesta festa?
Doncs no sé si es referir a nosaltres o també al rebombori que s'ha produït a les xarxes. El que sí que és cert que dels grups municipals que hi ha a l'Ajuntament sí que som nosaltres els únics que clarament sí que s'hem posicionat des del primer moment.
Vostè ha...
No sé.
Sí, vostè ha trobat en falta que els altres grups municipals no s'hagin fet almenys ressò del que està passant a les xarxes, que no s'hagin posicionat?
Nosaltres el que al principi sí que ens semblava un poc decebedor i sobretot per el clar posicionament en contra d'aquest tipus de festivitats que s'han manifestat obertament, que són Unides Podem com a partit. Aleshores sí que trobàvem un poc en falta a lo millor el seu posicionament, però després sí que és cert que van pegar unes coletes i sí que van dir que no estaven del tot d'acord en la festa o en la manera que s'estava produint. No sé. Mm-hmm. Suposo que la resta de grups sí que saben realment quina és la seva postura i suposo que per això no han trobat cap posicionament o cap, no sé, no desconec.
La gent que està en contra d'aquest tipus de festa, que en aquest cas la festa taurina de la que estan en contra, són gent radical?
Jo és que crec que el moment en el que nosaltres ens hem posicionat clarament, ens hem posicionat sobretot perquè considerem que no és el moment. Vila-real ha sigut un dels pobles que més ha tardat en obrir instal·lacions esportives, és un dels últims pobles que ha tardat en obrir biblioteques. De fet, les sales d'estudi, ja vos dic, el curs escolar ha començat i les sales d'estudi no estan obertes. I nosaltres el que critiquem sobretot és el moment, en què no és el moment d'estar pensant en organitzar esdeveniments tan multitudinaris i que realment sí, s'està parlant molt de que espera que el sector, de que aquest sector també és un sector que repercuti directament en el turisme i que actualment no està ben fent serveis i que aleshores està gent també a demanar. I jo compartís aquest sentiment, però ja s'han fet ajudes per al sector ramader, que des de Diputació de Castelló també s'han produït, de fet, per ajudar a les ganaderies de la zona a que no es muiren de fam. I això és una acció que s'ha fet. El que nosaltres no veiem és organitzar un esdeveniment multitudinari que el que fa no és realment que no es muiren de fam, sinó que el que farà el millor és produir un extra al no morir-se de fam. No sé com dir-ho. No sé, però a mi em sobta molt que en el moment en el que estem es produeixen aquest tipus d'esdeveniments i això de les ganaderies, no? N'hi ha que ajudar a tots els sectors, per suposat, però perquè la ramaderia que major programació té en esta plaça de Bous que s'ha muntat és una ramaderia de Navarra, vull dir, tampoc és del poble, tampoc és d'ahir de la Vall d'Uixó.
I per el que fa el dia que l'Ajuntament col·labora, que és el dia de les penyes, i que han anat el dia 9 d'octubre, vostè té alguna cosa a dir que hagin elegit aquest dia?
A mi em sembla que és un dia que és la festa de totes i tots els valencians, el 9 d'octubre, que és una data que molta gent considerem especial per al nostre calendari anual, no? És una data molt assenyalada i que aquest dia siga el dia en el que participen les penyes del municipi. Per una banda, sí que em sembla que és una decisió bona, perquè almenys aquest dia, que és el dia de tots i totes, que siguin les penyes del nostre municipi, des que tinguin participació, ja que ho han fet, doncs bé, però també me pareix que és un poc d'intentar lligar coses que no tenen per què anar lligades, com són, per exemple, la tradició de la celebració del 9 d'octubre, de Sant Dionís, que és la festa de tots i totes, i es Bous, que no té per què ser una festa per a tots i per a totes, és una festa per a qui li agrade.
Comentaris
no
que...
ens inclou.
Comentaris que hagi vostè vist en les xarxes que li pareguen acertades i no tan acertades?
Comentaris que he vist en les xarxes, doncs a les xarxes es veu de tot, però jo crec que la gent... que és el que venim a dir, més que entrar en el sentiment en que si u és taurí o u és antitaurí, crec que la gent el que més referència fa és a que no és el moment adequat. No és el moment adequat. La gent té por, acaben d'iniciar el curs escolar amb moltes dificultats, el debat estava fins i tot 10 dies abans de començar l'escola, el debat que hi havia era si era obligatori que tots els pares portaren els alumnes a les escoles per veure si passava alguna cosa, quan anar a l'escola és un dret fonamental, no? I el debat estava ahí també, i ara per a un festeig no ens plantegem això.
Sí,
no
però...
sé, per a mi crec que el debat, crec que el que es comenta a les xarxes és això, més que res, és que no és el moment, la gent no entra tant en el sentiment taurí o antitaurí, sinó el que ara mateix no és un moment per organitzar un esdeveniment d'esta magnitud.
Sin embargo, per el que fa als concerts que han hagut, que anem, avui se farà el tercer concert que està previst, no s'ha alçat tanta polèmica.
No. No,
i també eren events, sí que... també eren events multitudinaris, és dir,
per suposat, però en un concert el que s'ha fet és igual que ahir en la reunió informativa que organitza també l'alcalde per al Consell Agrari, en tots aquests esdeveniments que s'organitzen, on saps que va vindre un nombre de gent, que en un concert no és comparable, no, a l'hora d'ahir un concert són centenars de persones, però sí que és cert que entre cadira i cadira es guarda la distància de seguretat. Les normes per a accés al recintre són tots amb mascareta i a banda de que es fa en un recinte obert, a l'aire lliure, estàs assegut en la teua cadira a una distància de seguretat, a la distància de seguretat que Sanitat marca de la persona del costat. Aleshores, jo crec que no és comparable un lloc on saps que has de tindre un moviment en una plaça de bous en un lloc on efectivament pots estar assegut en la teua cadira, si és la normativa marcada, i gaudir de l'espectacle.
En este cas, Compromís per Vila-real no critica el que és l'espectacle? Me refereixo
no.
als bous, eh?
No critica el que és l'espectacle dels bous, no. Compromís el que estava criticant ara era això, que no és el moment de crear un esdeveniment tan multitudinari en el que, no, el que nosaltres tenim serios dubtes en que se pugui gaudir en totes les condicions sanitàries que l'època que estem vivint requereix.
Pues entonces...
Que la Conselleria de Sanitat ha donat el seu vistiplau per a realitzar aquest esdeveniment, perfecte, suposo que ho tindran ben organitzat i veurem què passa. No, i no passa res i esperem que tot vagi bé. Vull dir, ara que ja està fet, jo espero que realment no ens porti ninguna conseqüència greu això, a cap persona, per suposat, i que tot vagi bé, però que és una cosa que és molt arriscada i considerem que hi ha coses amb menys risc que s'han retardat en obrir amb un to per prudència i no entenem la decisió.
Pues entonces, María Fajardo, regidora, vostè ja m'ha contestat a la pregunta. No deuen ser els radicals que deia l'alcalde que pretenen acabar en esta festa.
Nosaltres el que considerem, jo, i crec que Compromís sempre ho ha dit obertament, nosaltres considerem que és el poble el que ha de decidir. L'únic que igual no se'ls ha donat l'oportunitat tampoc de decidir, que és el que volen fer.
María Fajardo, portaveu per Compromís de l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies, abraç.
I ara ens venim a l'Ajuntament de Vila-real per a...
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
Nos conocemos hace algunos años ya. Somos de esos a los que apenas cuesta hablar. Y sin embargo hemos pasado muy poco tiempo junto al mar, o disfrutando de una copa en cualquier bar. Y aunque el destino separó nuestra amistad, para olvidarnos.
I ara mon anem a la localitat de Nules perquè ahir van ser notícia i per això tenim al telèfon el seu alcalde, David García. Molt bon dia, David.
Molt bon dia.
Ahir va entrar a la sala de plens de l'Ajuntament de Nules la policia local. Què va passar, alcalde?
Bueno, pues va passar que un regidor, en este cas del Partit Popular i exalcalde, pues va prendre la paraula quan no li corresponia, després d'haver esgotat els dos torns de paraula i sense cap tipus de fonament normatiu, va agafar la paraula sense demanar permís a la presidència i després de tres avisos, tal com marca el reglament de l'organisme municipal, i en el segon se'l va advertir de quin seria la conseqüència si proseguia en el Parlament sense haver tingut l'autorització, pues seria expulsat. I això va passar. Se va advertir diverses voltes, va desoir l'ordre que està donant des de la presidència, que és la que té la competència d'ordenar el plenari i donar les paraules en base a la legislació vigent, i se va negar a abandonar el pleno. I va dir que això l'abandonaria si la policia local anava a dir-li-ho, però tampoc mai vol obligar que tenia que cridar a la policia local per a que abandonar la sessió. I així no va ser.
En l'Ajuntament de Nules, és la primera volta que ocorreix aquesta cosa?
És la primera volta que ocorreix, senyor alcalde. Però en totes les legislatures anteriors ha hagut sempre concejals expulsats. I és molt desagradable. És molt desagradable tindre que arribar a aquest punt. Jo, la veritat, que ho vaig passar molt malament ahir, perquè no és prou de bon gust tindre que acudir a aquest tipus de circumstàncies, però és el que la llei marca quan una persona, siga la que siga, pues, desruís les advertències i pues, no complís les normes de funcionament bàsiques i de respecte al màxim òrgan del nostre poble, que és el plenari de l'Ajuntament. Jo, de veritat, que he tingut ocasions anteriors per a poder-ho fer, en la mateixa persona, que fa molts anys que m'està buscant en este sentit i ho estava esperant, però ell va passar ja una ratlla que no podia ser, i bueno, pues va agafar el micròfon, com dic, sense tindre permís, després d'una votació d'un punt i després de passar les tendències, però vam tindre que volem obligats a tindre que acudir a l'expulsió, que no es pot, com jo en 5 anys te recordo que a mi no tengo que expulsar a ningun regidor.
Sent Mario García, com també ha sigut alcalde, que va ser el regidor que va ser ahir expulsat del ple, vostè em diu que el buscava, ell sap com funciona el reglament d'organisme municipal i sap que seria expulsat, per tant, vostè considera que ell anava buscant que vostè l'expulsara, no?
Sí, ja fa anys que ho va fent, però bueno, ahir va ser ja un punt en el que tocava. Al final hi ha que també fer respectar la màxima institució del nostre poble, i com dic, no és agradable, per a mi el que menys, però bueno, pues se va actuar en base a normativa, tal com ahir en el plenari se va explicar, i després de que Mario fos expulsat, pues la resta d'oposició va abandonar el plenari, el concejal del PP i el concejal del PSOE.
Vostè esperava que el resto de partits, és a dir, tant el Partit Popular sí que esperava, i vostè imagina que esperava que es queden ja que havia sigut Mario expulsat, però que el Partit Socialista abandonara el pleno, vostè ho esperava?
Sí, home, fa molt de temps que actuen a l'unísono, el grup municipal PPOE van a l'unísono i el que marca ho fan tots, per tant, són 10, és un bloc de 10 i actuen quasi sempre de forma unitària, per tant, esperava que ahir ho feren també de forma unitària.
Vostè, antes de començar el ple, preveia que n'hi haguera algun tipus de rifirrafe d'aquestes característiques?
No, ahí la veritat que no esperava que tinguin que arribar ni moltíssim menys a esta circumstància.
I vostè analitzant, perquè imagine que en tota la nit no s'ho haurà llevat del cap, analitzant el tema, ha vist que va n'hi haure algun tipus de cosa que va fer que, o de moment en el que va fer que Mario García arribara al punt de voler imposar el seu criteri?
Sí, bueno, una forma de fer dintre de la política, d'imposició, i de 5 anys després haver encara acceptat que no és l'alcalde ni el moderador dels plenaris. I això pues, encara li costa de superar, i va ser una mostra més que evident d'això, i que per damunt de tot està ell, no? I això pues, no se pot consentir. És continu, constant, que tots els plenos parle, comente quan no li correspon, és algo constant. I, bueno, ahir sí que va ser un moment que va ser superat, perquè moltes voltes fa comentaris però fora el micròfon apagat, i ara que el sentim, però és que ell va agarrar el micròfon i això ja sí que era un tema que no podíem permetir. Jo, la veritat, que ahir va un punt que vaig tenir dubte i dir, ostres, a veure si ha actuat bé en base a normativa. Estic molt tranquil perquè, efectivament, ho va corroborar la secretària, que se va actuar conforme tocava, que se va seguir escrupulosament el reglament d'organi municipal de nules i el ROF a nivell estatal, i jo tinc la consciència molt tranquil·la, encara que evidentment no ha sigut ni és agradable aquest tipus de situacions. Esperem que no se repetisquen, però vamos, que no li capiga dubte que si se repetixen aquest tipus de faltes de respecte al plenari, pues tindrem que actuar en les facultats que tenim.
Una nit prou desagradable, i esperant a que torni el pròxim ple i en la sensació de que puguen tornar a tindre una terrifirrafe, no?
Bueno, no me preocupa el que pugui passar a futur, en base a lo que passe, pues actuarem. L'únic que sí, jo sí que vaig ficar ahir a nit una xiureta reflexió en xarxes socials perquè la gent poguera saber el que ha passat. Alguns pues, que tenen un concepte de la transparència molt peculiar, que s'agrada penjar vídeos d'un fragment molt concret, on la gent veu la conseqüència però no la causa. Jo aquest tipus de qüestions no la compartir, jo compartir una transparència plena, i me vaig esperar a que d'ací un rato pues, anem a penjar a YouTube el pleno sancer de principi a fi, perquè la gent pugui veure tot el que va passar i no se quede simplement en algo que interessa a certes persones. Jo no crec que necessita transparència parcial, ni interessada ni buscada. El que sí que he fet d'inici de reflexió pues, és explicar de manera el més objectiva possible el que va passar, i vaig demanar disculpes als veïns en nom de l'Ajuntament de Nules, perquè crec que aquest tipus de circos, perquè això són circos, no estan a l'altura de lo que la gent espera de nosaltres.
Jo suposo que la gent de Nules visualitzarà el ple i entonces tindrà plena consciència del que va passar en la nit d'ahir. Alcalde, la població de Nules, com totes les poblacions, té persones infectades de coronavirus. Vostè va fer un anunci que posava la policia local a disposició del govern per a que feren este seguiment a les persones que tenien que estar confinades, no?
Sí, és un tema que ens preocupa. Ja des del principi de la pandèmia ja sempre hem estat a disposició com a Ajuntament de Sanitat per a poder ficar els nostres recursos personals a disposició de l'administració, i en aquest cas bueno, pues no s'ha tret mai aquesta petició, però nosaltres pues, creiem que això és vital, més quan la Generalitat diu que una persona té que estar en quarantena, però després no estan els mitjans per a poder controlar que aquesta persona està en quarantena. I tinc personalment, ha tingut constància d'alguna persona que tenen que estar en quarantena no ho ha estat. Per tant, pues, aquesta situació ho vaig constatar en la jefatura de la policia local i vam entendre idoni que era important fer una carta de sanitat dient que nosaltres com a policia local estem a disposició de sanitat, però si ho consideren, la gent que ens diga, nosaltres podem fer unes visites diàries al domicili, una sèrie de seguiment més per a comprovar que la gent està complint les quarantenes que són obligatòries per llei, i que el que l'incompliment pues, té, ja no a nivell legal, sinó a nivell ètic i moral. Crec que no se pot consentir com a societat que hi ha gent que pugui estar pues, a sabiendes, podent crear situacions on se pugui donar contagis. És un tema que tenim que ficar tots els recursos possibles per a poder guanyar la batalla al Covid.
Mire, sí, i més quan en els centres de salut, quan detecten que n'hi ha alguna persona en quarantena que no està complint-la, el primer persona que ho dicen és a la policia local, i vostè ho sap, eh?
Sí, 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 perfectament. Però amb tot això, pues, però, vostè diu quan s'enteren, no tenen mitjos per enterar-se. O sea, no és una qüestió... els centres de salut no tenen els mitjos per a poder fer seguiment de les quarantenes. No en tenen. Tenen una altra molta feina que fer i més important que això. Però per això són de forces i cossos de seguretat com la policia local, que perfectament pot assumir aquestes competències en una situació extraordinària com aquesta i al final crear sinergies de col·laboració entre les administracions, que és el que hem de fer, i aprofitar el màxim de recursos possible.
Sí, jo li comentava quan s'enteren perquè com els metges de capçalera, són els que criden a les persones que estan en quarantena per a veure com estan. I jo he sigut testic de que han anat a parlar amb la policia local o a donar un avís quan han considerat que no estaven complint la quarantena. Per això comprenia que vostè se fera càrrec de com a alcalde de tots els problemes que tenen les poblacions.
Així és, totalment. Nosaltres som conscients d'aquesta situació i al final és una mesura tampoc, perquè és un oferiment. De moment no hem tingut una resposta positiva al respecte, però nosaltres estem ahí a disposició, que no siga perquè nosaltres no hem actuat en lealtat i pues, intentar ajudar a quitar la competència, en aquest cas, que és la Conselleria de Sanitat, i crec que tots els ajuntaments hem de deixar de costat. Ara no és moment d'entrar en si s'ha fet millor, si s'ha fet pitjor, si podria ser... Jo, no és el moment d'entrar ni en aquesta tessitura, governi qui governi, és el moment d'arrimar el muscle, de treballar tots junts, o això hauria de ser, per a aquesta situació quan antes millor passi. I quan passi tot, ja traurem conclusions, ja investigarem, ja se fa tot el que tenen, però és el moment de treballar, de mirar davant i de sumar.
Pues, alcalde de Nules, David García, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Molt bon dia.
Espero pronto poder verte y por favor confía en mí.
I ara tornem a anar a Nules i anem a parlar amb el portaveu del Partit Socialista, Adrián Sorribes. Molt bon dia, Adrián.
Molt bon dia, Susana.
Adrián, vostè, com a espectador, ahir, què és el que va veure en el ple de Nules?
Bueno, nosaltres el que vam veure és que simplement a l'equip de govern se li va anar el plenari de les mans. El senyor alcalde va forçar molt la situació. I quan el portaveu del Partit Popular li va recriminar, entenem que el Partit Popular, bueno, en este cas el concejal Mario García, pues no va guardar les formes, i això ten que donar al millor la raó, però no era una raó com per arribar a l'expulsió i que tinguin que vindre quatre policies locals, no, a endur-se a esta persona. Això se li va de les mans. Nosaltres vam plantejar una qüestió d'ordre en el ROM, l'alcalde me la va recriminar, que perquè la demanem, perquè tenim dret a demanar-la. La secretària va contestar, en este cas Mario García volia prendre la paraula per a aclarir-lo aquesta qüestió en el ROM o tal. Li va dir que ell considerava que tenia la paraula. David, l'alcalde, va dir que no. Ell va dir que conteste la secretària si tindrà dret a parlar o no. Ja va dir que no n'hi havia res que dir, que ell era l'alcalde i que se feia el que ell dia, i ja va procedir a l'expulsió. Entonces, vamos, nosaltres al final se va desvirtuar el que és el punt, se va desvirtuar el que és la sessió plenària, i el que no veiem tampoc d'acord és que si l'oposició no pot exercir els seus drets, pues, no valia la pena seguir en el plenari. Així estem per a defendre els interessos de Nules, però s'han de donar unes condicions mínimes perquè l'oposició pugui fer el seu treball. No se pot amordaçar a la secretària municipal ni se pot amenaçar als concejals en l'expulsió a la mínima per portar-li la contrària al senyor alcalde. Mira, i té que aguantar les crítiques i té que aguantar les rèpliques de l'oposició, i si no li agraden, pues bueno, té que aguantar, no pot expulsar a la gent perquè sí. Crec que se li han anat de les mans, crec que és pues, la deriva totalitària de l'alcalde de Nules, no? I aquest capritxós que si no se fan les coses com hi diu, trenca la baralla, i això no pot ser, això no se pot aguantar.
El motiu per el que vostè, el seu grup, s'alçara i se n'anarà del ple era per solidaritat a Mario García o era per lo que vostè apuntava fa un moment, que el senyor alcalde amordassa quan algun regidor no està d'acord en el que ell diu?
Claro, nosaltres vam plantejar una qüestió d'ordre, ja no mos la volia ni admitir. El Partit Popular presenta una altra qüestió d'ordre, tampoc li l'admitís. A nosaltres no mos pot deixar la paraula a la boca. El Partit Popular volia retirar que se deixara el punt de la taula per votar una moció, que había presentat el partit, una esmena que havia presentat el Partit Socialista. Hasta ahí, pues bueno, si no se vota ni ese punt, se pot presentar al final del plenari, no passava res. Però és la necessitat d'imposar la voluntat del senyor alcalde, saltar-se en rom, no deixar apartar a la secretària. Dic, perdone, jo li he fet una pregunta a la secretària, necessite que me responga. En base a què? Pues en base al rom. ¿En quin article del rom? Jo crec que tot el món entén que la secretària municipal està allí per assessorar jurídicament la sessió del pleno. Si ja no se li pot preguntar al funcionari o és que no se vol que el funcionari conteste perquè sap que la resposta que va donar li dona la raó a l'oposició i no a l'equip de govern, claro, és que ja al final, així és, o se fa el que jo dic o se trenca la baralla. Vamos, això no són les condicions democràtiques mínimes per desenvolupar un plenari. I lamentem molt que el soci de l'equip de govern, que és més nul, d'Esquerra Unida i de Compromís, avale estos comportaments, els aplaudisca i païsca bé. Vamos, en altre, si esta situació s'haguera donat sent Mario alcalde i en l'oposició, més nul s'haguera cremat l'Ajuntament. I ara aplaudixen en tota, complacència. Pues el Partit Socialista no va a fer el joc a l'alcalde. Si les coses van en esta deriva, pues nosaltres prendrem mesures. Esta vegada ha sigut abandonar el pleno en forma de protesta i avui serà presentar una petició de plenari extraordinari i en 15 dies tindrà que convocar-se aquest plenari extraordinari on els punts es fijarem a l'oposició. Si algun punt vol ficar només el senyor alcalde, se debatirà i se farà arreglo a la nostra petició.
Vostè ha observat en algun moment que Mario García, que ha sigut també alcalde de Nules, com bé vostè ha dit, no accepta el no tindre paraula dins del ple?
Bueno, sí, ho vaig a negar-ho. Mario García té una forma de parlar moltes vegades al límit, no?, de les formes. Però això ho han passat en tots els plenaris i portem 5 anys en això. Però la situació que se va donar ahir és de les més fluixes que s'han donat en un plenari. I mai s'ha arribat a l'expulsió. I a més, els 3 avisos en menys d'un minut. Que t'expulso a la de 1, a la de 2 i a la de 3 expulsado. Això no és així. Si un moment el pleno ve un moment de tensió o de discussió, pues està bé que se pare el pleno, que se donen 5 minuts, que la gent respire i descansi un poquet i se torna a la sessió del pleno. Però passar directament a l'expulsió perquè no s'accepta que el criteri del ROM el marque l'alcalde i no la secretària municipal, pues això no és just.
En este cas, lo que argumenta l'alcalde és que hi havia moltes voltes que anava buscant esta situació Mario García d'expulsió del ple, i és la sensació que ell tenia. No en este ple que ha passat, sinó que durant 5 anys ha estat buscant-lo moltes voltes. Vostè això ho corrobora, ho ha vist?
Sí, però és que això li ho han comentat moltes vegades al senyor alcalde i li ho seguim comentant. Aquestes actituds les ha fomentat ell. Les ha fomentat ell quan li ha interessat que algú de l'equip de govern parli més del compte, li ha donat temps, i després quan no li interessa que parli l'oposició, li vol llevar la paraula. Mire, no, vostè quan regla el pleno el té que arreglar per a tots igual. Si a l'equip de govern li dona turnos de paraula, a l'oposició també. I si li lleva a l'oposició, li té que llevar a seus. Entonces, quan tu fomentes que quan a mi m'interessa, pues que el pleno se crispe, i quan no m'interessa, lo corto, pues bueno, ara no te queixes de que te hizo Mario García en una posició contestona. Que és que ho has fomentat tu.
Les mesures que prendrà el PSOE, com bé vostè ha dit, és presentar un pleno extraordinari, no? És demanar-lo.
Clar, ahir se van quedar 2 punts que necessiten majoria absoluta per a la seva aprovació. Nosaltres demanarem avui un plenari extraordinari, convocarem aquests punts, se votaran, perquè la idea no és bloquejar l'Ajuntament, la idea és protestar front a les actituds despotistes que té el senyor alcalde, i lo siento mucho. Ell sabia que anava a governar en minoria, ell sabia a lo que s'enfrontava, però lo que no anem a admitir és que ell i el seu equip de govern diguen mentires en el pleno, diguen mentires a sabiendes que són mentires, i quan demanem l'opinió de la secretària no li donen el turno, quan li exigim l'explicació a la secretària mos la dona a regañadientes, i quan un regidor, en este cas Mario García, exigís una aclaració del ROM per part de la secretària que s'hi ha expulsat.
A vostè no, havia... Eso no. En tot el temps que ha sigut regidor a l'Ajuntament de Nules, havia presenciat algun moment entrar la policia local per a desallotjar algun regidor?
Jo mai. Jo he estat en la majoria absoluta quan Mario García era alcalde i mai s'ha donat aquesta situació. Han passat a una altra legislatura on pertanyem al part de l'equip de govern. Jo personalment he tingut que aguantar atacs molt durs, inclús personals, i s'ha d'entendre que hi ha un debat polític i que si el ple no se calenta, el més fàcil és donar 5 minuts, que la gent isca, respire, fuma una miqueta i tornem al pleno tranquil·lament. Però que personalment uno decidisca que, bueno, pues esto yo no lo aguanto, i quatre persones, quatre agents de la policia local va vindre per un regidor. Això no s'ha vist mai. Oui. Saps quan s'ha vist? Quan era alcalde Martínez Lucas. Perquè és que al final això també va derivant en el mateix. Mucho canvi de marca, mucho tal, però al final ens emprendem a l'IPN de tota la vida, a aquells dels quatre que volien manar en el poble i en el pleno, i si no se hace lo que yo digo, porque yo soy más nulero de pro, pues aquí se acaba la historia. És que al final estem rememorant, pues això, els pitjors episodis de Martínez Lucas quan era alcalde i d'IPN en el govern.
El que ha comentat l'alcalde és que durant el dia d'avui penjaran en les xarxes socials el que va ser el ple de nit perquè la gent juzgue el que va passar ahir. No sé, suposo que vostè el tornarà a visionar.
Claro, nosaltres el visionarem, però a part d'això el que comentem, que la gent, el ple no és públic, allí n'hi havia públic, se li pot preguntar a la gent del públic el que va veure i com se va sentir. Allí estava el representant de Vox. El representant de Vox també té la seva opinió, no forma part de la corporació, està fora, però està allí com a públic, també expressa la seva opinió. O sea, és que tampoc és que amaguem res, o sea, n'hi havia públic, i el que vol pot veure, ara ho veuran per la tele, evidentment, en la tele se veurà el que les càmeres graven, el que no graven pues no se veurà, i després
Adrià,
el que la gent que percibi...
I què no podrem veure?
Hasta que no vegem què és el que s'ha de transmitir, no sabem el que s'ha agradat i el que no. Vosaltres teniu que entendre que la càmera té un plano, quan està gravant un concejal no sé el que passa en el resto del plenari. Entonces,
pues sí.
Se veuran unes coses i altres no. Vosaltres el que sí que considerem, per exemple, i la gent ho veurà, és que el punt en el qual va passar tot això, l'equip de govern va mentir reiteradament, va mentir sobre com s'arriba a este punt, va mentir sobre com volien solucionar este punt i va mentir inclús perquè des de les comissions fins al plenari se van fer una sèrie de cridades de telèfon per part del equip de govern cridant a la gent de la Nulesport dient mentides sobre el que havia passat en aquella comissió referit al Partit Popular o al Partit Socialista. Claro, que al final això és mentira i populisme en una sessió plenària. Nosaltres això és el que veníem denunciant. I clar, quan se va veure el plumero de que és que este punt no tenia consistència, que això era un brindis al sol, que simplement era una medida propagandística del senyor alcalde i del concejal d'Agricultura i que damunt se defendien en que els informes jurídics tindrien que vindre posterior i la secretària ja es va dir que no, que els informes jurídics se podien haver fet perfectament antes d'este plenari, pues claro, el pleno se les va de les mans i ja pues no el controla. Nosaltres vam dir que ells els diners que legalment no poden anar a fer-se soci de la Nulesport que se dediquen a les ajudes als autònoms i comerços de Nules. Claro, com ells els diners, ells comptaven en ells i ara, de repent, anaven a les ajudes als autònoms i empreses i no ho volien, pues al final el pleno se les va de les mans. Però bueno, pues que se preparen millor les coses quan damunt este punt ja venia dictaminant negativament i ells van incidir i reincidir en que volien portar-ho al pleno no per a prendre decisions, sinó per fer un treatret allí en el plenari davant de tots. Bueno, al final el treatret ha acabat en una expulsió, una medida totalitària del senyor alcalde i una repercussió de que Nules sempre té que ser el dimes i directes de la província i al final pues bueno, la imatge que té Nules en el resto de la província pues cada vegada és pitjor.
Adrián Sorribes, portaveu del Partit Socialista de l'Ajuntament de Nules, moltes gràcies per haver-nos aclarit tot això i esperem que tot funcione com toca.
Gràcies, Susana.
Ara, dale al play, dale al play. ¿Eso qué ha sido? ¿Está rayado?
que me diste antes de ayer. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien?
En este caso, tenim ganes de que siguis que sona la cançó, no, Maria?
Sí, un poquet, la veritat.
Cançó bonica, cançó sí. Que ens agrada a tot el món.
Sí, la més coneguda de Maldita Nerea, El secreto de las tortugas.
Xulíssima. Divendres.
¿Eh?
Divendres.
Ui. Ah, divendres. T'havia entès Andrés i jo, qui és Andrés?
¿Cómo? No.
Què és lo que passa? Sí.
Divendres, 2 del migdia, en bona companyia, ja sabeu, així en Ràdio Vila-real. Ens despedim hasta el dilluns a les 12, no, Maria?
Correcte.
Però us deixem en molt bona companyia, no?
Ah, clar, en els nostres companys d'esports. No direm com sempre, perquè si no, després mos acabem reint, no? Com ahir.
Maria, dilluns tenim una cita així a les 12 en tota aquesta gent que està sentint-nos, sí. En tota la gent que ens seguís i que, bueno, que donem, volem donar les gràcies, no, Maria? Perquè l'última oleja que ens ha eixit d'oients és favorable.
És que són molt fidels els nostres, no? I és que a més se sumen.
I és que se sumen,
tots.
Dos i un minutet, molt, molt agraïdes de que ens seguís, que nosaltres treballem incansables per aportar les últimes notícies que ens arriben a esta casa, a esta, la seva casa, la 92.2, la freqüència modulada. Els deiem en un beset i un abraç molt fort. Hasta dilluns a les 12. Para que nunca